Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Metges dels caps de la ciutat i del Taulí se sumen a la vaga de 5 dies per reclamar millores salarials i laborals. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Asseguren que es necessiten més facultatius per fer front a la pressió assistencial que pateixen, una situació que s'ha agreujat des de les retallades, com ha assenyalat al programa Al Matí Manel Monteagudo, delegat de Metges de Catalunya al Taulí.
No solo económicas, sino además en las condiciones de trabajo, por la falta de personal, las reducciones de personal que ha habido con la crisis. La población sigue viniendo igual al hospital porque se sigue poniendo enferma igual y urgencias sigue estando igual de llenas y las camas siguen haciendo igual de falta. Todos estos años se han reducido camas, lo cual repercute en la población, pero también se ha reducido personal médico, que también repercute en la asistencia.
Ara mateix el sindicat i responsables de l'ICS es troben reunits per intentar acostar posicions.
El 60% dels parcs infantils de la ciutat viurà una renovació.
L'Ajuntament invertirà pràcticament 2 milions d'euros per invertir en 152 àrees de jocs de les 239 existents. Segons els càlculs de l'administració local, tots aquests espais estaran renovats de cara a la primavera.
En esports, el Sabadell cau contra el Lleida Esportiu i trenca la ratxa de 7 jornades sense perdre.
Malgrat fer un bon partit, va perdre 3-2 al camp d'esports. D'aquesta manera, el Lleida Esportiu es converteix en el nou líder del grup tercer de la segona B. Els arlequinats, però, es mantenen a 5 punts del play-off.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, pàgina de serveis. Mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes després dels ruixats d'aquest matí. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Guardem el paraigües definitivament? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada d'avui ha vingut marcada en conjunt per una mica d'inestabilitat amb precipitacions al matí. Ara, a la tarda, han quedat restringides al vessant nord del Pirineu, on la cota se situa entorn als 1.100 metres. De cara a demà, encara continuaran ben bé fins a migdia. Això sí, al matí de matinada, encara la cota serà una mica més baixa, entorn als 1.000 metres, i al migdia podrà pujar fins als 1.200. A partir d'aleshores ja tendiran a minvar fins a desaparèixer. D'altra banda, parlarem d'una jornada, la de demà, també molt tranquil·la, llevat d'aquestes precipitacions de la Vall d'Aran. A la resta, doncs, el temps serà més assolellat, sobretot al matí, i a partir de la tarda ja arribaran més bandes de núvols als i mitjans. I del que parlem tant avui com demà, també fins a migdia, serà del vent de component nord i oest, que bufa moderat en cops forts i alguns de molt forts, especialment als dos extrems del país, on tenim també avís davant la possibilitat que es puguin superar els 20 o 25 metres per segons la comarca. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres de cua a Terrassa en sentit Barcelona, 2 quilòmetres més a Sant Quirze i 4,5 a Montcada, també per anar cap a la ciutat Comtal, i a la B30 problemes a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola, on hi ha 5 quilòmetres de cua per accedir a l'autopista del Vallès, en aquest cas en sentit nord. Si mirem a Barcelona, congestió a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt, trànsit molt dens entre Diagonal i el túnel de la Rovira, també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i avui ho fem parlant dels metges dels caps i del Taulí, que estan de vaga seguint la convocatòria catalana que ha començat avui i que s'allargarà fins divendres. La protesta està tenint prop d'un 45% de seguiment a l'atenció primària catalana, segons el govern, i un 77% segons el sindicat Metges de Catalunya. Als hospitals el seguiment seria del 16% segons el govern. La mobilització vol reclamar millores salarials i laborals pels facultatius, un dels col·lectius que més ha patit els efectes de la les retallades dels últims anys.
Tant des dels CAPs com des dels hospitals denuncien una davallada dels metges contractats arran de les retallades de pressupost. Així mateix, tots els facultatius tenen, segons el Sindicat de Metges de Catalunya, condicions precàries. Per exemple, sous més baixos que la resta de personal sanitari o preus de les hores de guàrdia més baixos que els de les hores treballades. El delegat de Metges per Catalunya al Taulí, Manel Monteagudo, ha assegurat al matí de Ràdio Sabadell que caldria un canvi d'actitud de l'ICS i del Siscat per posar fi a la vaga, la primera des de fa 12 anys.
Respeto quiere decir que se nos tenga en cuenta y que se negocie con nosotros las reivindicaciones que hemos puesto desde hace años sobre la mesa, que exista una mejora en las condiciones en las que trabajamos y que exista una mejora en las condiciones económicas, por supuesto, también.
Ara mateix, Metges de Catalunya i els responsables de l'Institut Català de Salut es troben reunits per intentar acostar posicions. A l'inici d'aquesta segona trobada amb el Departament de Treball de Mediador apuntaven d'una manera diferent com abordar la problemàtica. Des del sindicat asseguren que no cediran a la demanda de limitar el nombre de pacients que tenen un metge per dia, mentre que des de l'ICS tanquen la porta a aquesta opció. Tot i això, des de l'Institut Català proposen reduir de 1.500 a 1.300 els pacients assignats a cada metge i remunerar la sobrecàrrega de feina als professionals que vulguin assumir-la. Així mateix, des de l'ICS també estan disposats a acceptar que el temps destinat a cada pacient creixi fins als 12 minuts.
El primer dia de vaga l'han notat especialment els pacients que tenien visita concertada amb el metge. Al CAP Centre, per exemple, s'han anul·lat totes les visites del dia i els serveis mínims han consistit en dos metges que tenien les urgències.
Segons Atenció al Pacient, a primera hora del matí s'han registrat cues de pacients que preguntaven si serien atesos o no. Pacients com l'Eva entenen que hi hagi un ambient crispat entre les persones perjudicades per l'aturada.
Bueno, la gent està enfadada pel que veig, perquè clar, si tenien consulta avui, doncs s'han enfadat. Aquí hi ha un paper explicatiu de per què fan la vaga. Estan enfadats també els metges.
Les persones que s'han dirigit al CAP sense tenir cita prèvia o tenien visita amb les infermeres, en canvi, han estat ateses correctament. Així ho han expressat a Ràdio Sabadell.
Bueno, sabia que hi havia vaga de metges, però d'infermeres no. Però resulta que també hi havia d'infermeres. Però bueno, han treballat. He trucat i m'han dit que sí que la visitarien i l'han visitat normal.
Sí, tenien visita a la vacuna, era el mateix, la visita tant la vacuna com una altra vegada d'això, ara el cap de cabecera no, he vingut a la vacuna, ja està. He llegat pum, i posar-me-la i ja està. O sigui que de moment tot bé.
No, per urgència, sí. Ens han atès bastant de pressa, la veritat. Hem vingut perquè bueno, té una distensió al dit i bueno, en minut d'urgència estan de vaga, però bueno, nosaltres ens han atès bastant de pressa.
5 minuts hemos tardado.
Altres pacients, com la Maria, lamentaven una manca d'informació.
Sabia que hi havia vaga, sí. Passa que jo he trucat per demanar hora i preguntar i m'han dit, bueno, igual t'atén una altra persona, no sé què, tal i qual. Però quan he vingut aquí, dic, bueno, voy a preguntar otra vez, no vaya a ser que... Llavors, veritat, que he tornat a preguntar, llavors m'han tornat a explicar i m'han dit, bueno, no, és que aquesta doctora avui no ve, no sé què. Si a mi la pega que he tingut és que igual que quan he trucat no m'han informat bé, perquè si m'arriben a dir, bueno, pues, que no t'atendran, sincerament, pues, ja no tinc que fer el viatge.
Els serveis mínims s'allargaran mentre duri la vaga.
Notícies vespre.
L'Ajuntament arreglarà el 60% dels parcs infantils de la ciutat. S'intervindran 152 àrees de jocs de les 239 que hi ha a Sabadell. En total s'hi destinaran 1,9 milions d'euros, pràcticament 2 milions d'euros, que es repartiran per tots els districtes. Des del Departament d'Espai Públic reivindiquen la importància d'aquestes àrees de joc infantil com uns espais de convivència i de cohesió social.
Aquest matí la Junta de Govern ha decidit tirar endavant la licitació de les intervencions, unes actuacions que afectaran més de 8.000 metres quadrats de parcs infantils en els quals es substituiran els elements deteriorats, s'arreglaran els paviments, es renovaran les tanques i es millorarà la jardineria. El tinent d'alcalde de cohesió territorial, Juli Fernández, detallava el pla d'actuació.
En 71 àrees de joc, renovació total, i en 81, renovació parcial. Les intervencions aquestes sobre els elements que estan malmesos les fem tant sobre els elements de joc, que els renovem, com sobre les superfícies amortiguadores o les tanques que envolten els jocs infantils o la cartelleria que indica també de quina manera utilitzar aquests jocs.
A partir d'ara, les empreses concursants podran presentar les seves ofertes durant 20 dies, moment en què l'executiu adjudicarà les obres. En detall, es divideixen en 6 lots, un de 100.000 euros per petites reparacions i un altre de 500.000 euros per reparacions més grans. Els altres 4 formen part de renovacions integrals de tot l'espai de jocs. Pel regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, és una qüestió de dignitat.
Durant molts anys, joc infantil que es feia molt bé, joc infantil que es treia i no se substituïa perquè no hi havia pressupost per fer-ho. Llavors, amb aquest pla, el que preveiem és que aconseguirem tornar a posar la ciutat, com deia el tinent d'alcalde, en una situació digna i, a més, a tots els barris de la ciutat. Voldria destacar, a més, que s'ha tingut molt en compte els jocs inclusius. Es fan més de 240 jocs inclusius a les diferents places i això és un element que enllaça amb la moció que es va aprovar a ple en el seu dia i que també entra dintre del nostre pla que tothom ha de poder jugar a les places de la ciutat de Sabadell.
Un cop iniciades les obres, aquestes duraran 2 o 3 mesos. Amb aquests càlculs, l'Ajuntament creu que tots els infants de la ciutat podran jugar en els nous espais a partir de la pròxima primavera.
I no deixem de parlar d'inversions perquè la Diputació de Barcelona augmenta les inversions al Vallès Occidental fins als 120 milions d'euros. Això significa que en els 3 primers anys del mandat ja s'ha igualat la xifra de l'anterior. Ho ha destacat a Ràdio Sabadell el president de la Diputació, Marc Castells.
La bona notícia és que, malgrat que només estem comptabilitzant 3 anys, per tant, queda per comptabilitzar un any encara de mandat, i hem superat la xifra de la passada legislatura, amb la qual cosa ja podem dir que el Vallès Occidental rebrà aquesta legislatura la inversió més gran de la història de la Diputació en aquesta comarca. Per tant, molt satisfets de poder ajudar els ajuntaments i que aquests ajudin els ciutadans a través de les seves diferents polítiques. I, per tant, la Diputació de Barcelona està contenta de poder-ho fer.
D'aquesta manera, la Diputació es recupera dels anys més durs de la crisi econòmica, que entre el 2008 i el 2011 es van plasmar en una inversió a la comarca de pràcticament la meitat de l'actual, 67 milions d'euros.
Una de les inversions més importants de la Diputació a la comarca, de prop de 16 milions d'euros, s'ha destinat als plans de foment de l'ocupació. L'altre cop de mà important ha estat a les escoles Bressol, amb 6,6 milions, en un moment en què la Generalitat ha deixat de portar-hi recursos. Encara en l'àmbit social, la Diputació de Barcelona finança part del servei de teleassistència amb més de 12 milions d'euros, permetent donar cobertura a prop de 18.500 usuaris. D'altra banda, també ha destinat 6,45 milions d'euros a millorar els polígons industrials de la comarca i ha invertit 1,97 milions en la millora i reforma d'edificis patrimonials, com la Torre Vermella de Cerdanyola.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En política, En Comú Podem, Sabadell escollirà el pròxim 22 de desembre a través d'un procés de primàries les persones que ocuparan els 14 primers llocs de la candidatura per les municipals del 26 de maig. Així ho han decidit els militants de la confluència integrada per gent d'Iniciativa, Esquerra Unida i Podem en una assemblea que ha tingut lloc aquest dissabte al Centre Cívic de Sant Oleguer.
Josep López, membre del grup motor d'En Comú Podem a la ciutat, ha explicat al magazín Al Matí que és més enriquidor parlar d'equips que només de la persona que liderarà la candidatura.
El proper dia 4 tornarem a celebrar una altra assemblea on acabarem de polir tots els mecanismes per acabar de votar la candidatura, si més no, els 14 primers llocs, i tots els criteris, és a dir, si el mecanisme de vot presencial, a quin lloc, amb quina fórmula, etc. I, per altra banda, la idea és que el dia 22 es faci al llarg de tot el dia la votació per aquests 14 primers llocs.
A hores d'ara sonen dos noms per liderar els comuns a Sabadell de cara a les eleccions de 2019. Es tracta de l'actual tinent d'alcalde i candidat d'Unitat pel Canvi l'any 2015, Joan Berlanga, i la secretària general de Podem Sabadell, Marta Morell. Tots dos s'han postulat públicament per encapçalar la candidatura, tot i que amb algunes diferències en la forma. L'entorn més proper a Berlanga seria partidari d'una confluència amb el tinent d'alcalde al capdavant, mentre que des de Podem Sabadell aposten per una coalició d'esquerres encapçalada per Morell, que demà ha de ser ratificada pels seus com a candidata de Podem a les eleccions de l'any que ve.
Més notícies. Activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca han ocupat aquesta tarda la nova sucursal de la Caixa a la Rambla, a l'edifici de l'antic Euterpa.
Des de la PA volien reclamar solucions per en Miguel, que ha rebut un ordre de desnonament. 4 furgons d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins a sucursal i han acabat desallotjant els activistes. No obstant això, els rastres de l'ocupació encara són ben visibles, ja que hi ha adhesius i cartells en tot l'equipament.
Els Mossos d'Esquadra localitzen 42 quilos de xix dins un cotxe a Barberà del Vallès.
El cos policial va detenir un home de 40 48 anys per un delicte contra la salut pública en la vessant de tràfic de drogues. El valor dels 42 quilos de xix és de 66.000 euros. L'arrestat ja havia estat detingut prèviament per uns fets semblants en 4 ocasions. L'arrest es va dur a terme divendres i ahir el jutge va decretar l'ingrés a presó.
200 persones participen a l'acte central del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
Una jornada que s'ha centrat en el masclisme a través de les xarxes socials i les noves tecnologies. En el manifest que ha llegit Clara Palau, membre d'Actua Vallès, han deixat clar que és un espai on encara no se senten segures.
Un pas important per a aquest canvi és el reconeixement de cadascuna de les manifestacions de les violències masclistes. El món va canviant i les xarxes socials són present a cadascuna de les nostres vides. Ens obren un ventall de possibilitats per comunicar-nos i transferir els coneixements arreu del món, però també és un espai virtual on es reprodueixen els comportaments masclistes cap a les dones i les persones amb una diversitat sexual i de gènere no normativa.
L'acte ha consistit en una marxa pels carrers del centre i una acció creativa a càrrec de Dona Cançó.
Llum, foc i música per celebrar el centenari de la Torre de l'Aigua.
L'edifici més fotografiat de Sabadell va viure ahir una jornada per celebrar els seus 100 anys. Des de les 5 de la tarda, el Parc Taulí va acollir activitats infantils, food trucks, una ballada de swing i els actors de la companyia sabadellenca El Galliner van protagonitzar una visita teatralitzada a l'edifici. Joan Vidal Gambús, alcalde de la ciutat el 1918, representat per l'actor Marc Rius, i Matías Serracant, l'actual l'alcalde, comentaven així la festa de la Torre de l'Aigua.
Realment un plaer poder tornar 100 anys després allà a la Torre de l'Aigua. M'he espantat una mica perquè he vist el mapa de Sabadell que ha canviat. He trobat a faltar xemeneies, no he pogut veure el campanar perquè hi havia edificis alts que la tapaven, però he vist que havia crescut i que estava molt bé, que la gent estava molt contenta i feliç a la torre. Per tant, me n'alegro que tot hagi estat.
Doncs molt bé, no? Un ambient molt agradable tota aquesta tarda i un moment final, no? Aquest del Castell de Focs també emocionant, no? I d'imatge doncs, irrepetible.
La celebració va acabar amb un castell de focs.
En cultura, el Festival Internacional d'Arts Escèniques, el més petit de tots, ha tancat aquest cap de setmana la seva 14a edició amb un 95% de les entrades venudes. Segons els seus organitzadors, l'èxit d'aquest certamen, que s'ha celebrat a 11 ciutats catalanes, reforça la idea que Sabadell és la capital europea de les arts escèniques pels infants dels 0 als 5 anys.
El Festival, el més petit de tots, ha posat el punt i final a la seva 14a edició aquest cap de setmana. Durant 15 dies s'han pogut veure en més d'11 ciutats un total de 122 funcions, a la majoria de les quals s'han exhaurit l'aforament. Per a la directora del festival, l'Eulàlia Rivera, l'èxit del certamen confirma Sabadell com la capital europea de les arts escèniques pels infants.
Jo crec que quan parlem d'arts escèniques pels més petits de tots, està claríssim, no? El nucli del festival passa a la ciutat, l'encontre professional passa a la ciutat i, per tant, això la posa en el mapa cultural, no?, del país. I, per tant, en un referent, no? Prova d'això, doncs, són tots aquests programadors que han vingut d'arreu del món, no?
Un espai que ha tingut un èxit aclaparador han sigut els tallers familiars, una activitat que s'incorporava aquest any al programa i que ha hagut de penjar el cartell d'entrades exaurides. L'objectiu d'aquests tallers era estendre el festival a espais alternatius que no fossin els teatres, com, per exemple, les biblioteques.
Ben aviat podràs gaudir de la compra més completa al cor de Sabadell. Obrim un nou Consum amb una gran varietat. Els frescos més frescos i l'atenció que ens fa diferents de tot cor. Nou Consum a carretera de Prats de Lluçanès 136, a partir del 29 de novembre. El cor de Sabadell.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
i redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi. Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat del dia. Gràcies a una sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans, Sánchez, Rull i Turull demanen la llibertat.
Els presos reclamen que se'ls alliberi i se'ls tregui la suspensió com a diputat. Tots gràcies perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha ordenat l'alliberament d'un diputat kurd que des de fa 2 anys està empresonat. La raó de l'alliberament és perquè no pot participar en l'activitat parlamentària. Sánchez, Rull i Turull han considerat que estan en la mateixa situació.
No de la Fiscalia a la recusació del magistrat del Suprem Manuel Marchena pel judici de l'1 d'octubre.
El president de la sala segona del Tribunal Suprem era qui havia de dur a terme el judici de l'1 d'octubre. Ara el Ministeri Públic considera que no hi ha cap raó objectiva que vinculi Marchena amb el WhatsApp enviat pel senador del PP Ignacio Cosidó, en el qual es deia que el partit podria controlar la sala. El fiscal creu que les recusacions contra Marchena estan basades en especulacions gratuïtes. A més, considera que el mateix Marchena, amb els seus actes, ha deixat patent no només la seva independència intel·lectual, sinó la defensa de la independència judicial en general.
I un últim apunt, arrenca l'Audiència Nacional el judici per la sortida a borsa de Bankia l'any 2011, que torna a seure Rodrigo Rato al banc dels acusats.
El tribunal haurà d'aclarir si es va maquillar la informació de l'entitat per sortir a borsa, ja que un any després l'Estat va haver de rescatar l'entitat injectant més de 22.000 milions d'euros. A banda de l'exministre i expresident de Bankia empresonat pel cas de les targetes Black, també s'asseuen a la banqueta dels acusats una trentena de persones més. S'enfronten a penes de fins a 12 anys per estafa als inversors i falsedat de comptes.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha vist trencada la seva ratxa de 7 jornades sense perdre. Malgrat signar un bon partit al camp d'esports, el conjunt arlequinat va caure per 3-2 en un duel directe contra el Lleida Esportiu, que s'ha situat com a nou líder del grup tercer de segona B. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els de Toni Saligrat van ser superiors durant bona part del partit, però l'efectivitat del Lleida Esportiu va resultar decisiva. En 2 minuts, al 36 i al 38, els de la Terra Ferma van capgirar el gol inicial de Felipe Sanchón. A la segona part, l'exarlequinat Juan Tortuño va marcar el seu doblet particular abans que l'Iscoc retallés diferències en el tram final de partit amb el seu 5è gol de la temporada. Saligrat es lamentava de no haver plasmat el domini en el marcador, com ja ha passat altres cops aquesta temporada, però en aquest cas a la nova Creu Alta.
No estic fotut per el nivell que ha donat l'equip, estic fotut per el resultat i perquè una vegada més, que no és la primera, potser sí, fora de casa, no? Això ens havia passat a casa. Crec que ens passa a casa contra el Barça B, ens passa a casa contra l'Ontinyent, ens passa a casa contra el Peralada, i fora encara no ens havia passat, no? Algo tan... Veure l'equip que competeix tan bé, tan de tu a tu contra un rival molt difícil i a casa seva, i que te'n vas de 8 i a més encaixant 3 gols. Però, bueno, la veritat és que l'equip invita a confiar en ell.
La millor notícia és que la quarta posició segueix quedant a 5 punts. El Sabadell és ara mateix 7è amb 19 i diumenge tindrà una nova revàlida a la nova Creu Alta contra el colíder del grup, l'Hèrcules.
El Sabadell Nord segueix en pas ferm a Primera Catalana. Tot i repartir-se els punts amb el Tona, el conjunt de Can Uriac va tenir minuts de gran futbol en un duel que reeditava la lluita per l'ascens de la temporada passada. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i el bon joc desplegat pels de Quico Díaz, va ser el Tona qui es va avançar en la seva primera arribada.
10 minuts després, el Sabadell Nord reaccionava amb una rematada de Dani Muela que s'introduïa a la seva pròpia porteria un jugador visitant. Els arlequinats van gaudir de més ocasions per fer el 2-1 abans del descans, però no les van saber materialitzar. Díaz destaca la qualitat dels primers 45 minuts del seu equip.
La gente que no viene a ver al Sabadell Nord y seguía por los periódicos, las redes sociales, se está perdiendo fútbol y me sabe mal que lo diga yo, pero un fútbol de mucho nivel, ¿no? La prueba la tienes que los chicos estos del Tona a la media parte nos han llegado, nos han felicitado, nos han dicho que equipos como nosotros con propuestas de fútbol en esta categoría no los ven, ni los equipos de la parte de arriba o de mayor presupuesto, ¿no?
A la segona part, les forces es van equilibrar i pràcticament no hi va haver ocasions de clar perill. Una setmana més, el Sabadell Nord segueix a la part alta de la classificació de primera catalana. Els de Can Uriac són sisens amb 19 punts i el pròxim dissabte visitaran el Vic, que és 12, amb 4 menys.
Aparquem el futbol per parlar de tennis. Aquest matí s'ha presentat una nova edició del Campionat de Catalunya per equips de tennis, que segon any consecutiu tindrà lloc a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Tant l'anfitrió com el Club Tennis Sabadell participaran en el quadre masculí i en el femení.
De fet, el sorteig ha deparat en dones un derbi entre els dos conjunts sabadellencs a quarts de final, com ja va succeir fa unes setmanes a la final per la permanència del Campionat d'Espanya. En homes, en canvi, el Cercle debutarà contra el Club Tennis Vic, el pitjor equip del rànquing, mentre que el Tennis Sabadell ho farà contra el Real Club Tennis Barcelona, segon cap de sèrie del torneig. El president de l'entitat de la carretera de Bellaterra, Jordi Andreu, ha posat en valor la importància d'aquest trofeu.
Un nou any tenint la sort de poder tenir els millors jugadors de Catalunya, i no només de Catalunya, perquè recordem que els equips són catalans, però cada un d'aquests equips tenen gent amb un nivell tenístic brutal. Ara ho estàvem parlant amb el president de la Federació Catalana, que realment fora del Master 1000 de Madrid, que tots sabem que és per un tema econòmic, i el Godó, en tot l'estat espanyol no hi ha un torneig amb el nivell que hi ha, i a més gratuït, o sigui que millor impossible.
Dimecres començaran els quarts de final del torneig femení del Campionat de Catalunya, mentre que dijous ho farà el masculí. Les finals dissabte a les instal·lacions del Cercle.
L'Escola Pia s'ha endut el primer derbi sabadellenc de la temporada a la segona B del futbol sala. El conjunt Escolapi es va imposar per 5-3 al Natació Sabadell en un partit vibrant que no es va decidir fins als últims segons.
En un pavelló del carrer Garcilaso ple a vessar, la Pia va portar el domini en el joc i això es va traduir en els dos primers gols de la tarda. El club va retallar diferències del no-res i podria haver igualat el marcador si hagués aprofitat una expulsió en contra de la Pia. El tècnic del Natació Sabadell, Diego Blanco, es lamenta d'aquesta acció.
Seguramente que si hubiéramos metido ahí el empate, el partido hubiese sido otro, totalmente diferente a lo que ha pasado, estoy convencido. Nosotros tenemos una pequeña carencia, que no tenemos un zurdo. Al final, cuando haces el 4-3, es necesario o vital para mí tener un zurdo, y eso también te hace que ese lado derecho te falta un poco de ataque, pero como tú has dicho, el partido hubiese sido otro seguro al 100%.
A 15 segons pel final, Dani Salgado va aturar un 5-3 del seu equip, ja que un jugador local estava estès a terra. El tècnic Escolapi, Borja Burgos, aplaudeix aquesta acció.
Primer chapó, felicitar-lo i agrair-li perquè bueno, jo crec que el que s'ha de tenir davant de tot, sortim aquí a la pista, competim els dos equips al 200%, però sempre dins d'una legalitat, un fair play, i crec que Dani s'hi porta també molts anys en el futsal, en aquest món, el més gran, és també per coses com aquestes, i avui ho ha demostrat.
L'Escola Pia es manté en quarta posició amb 21 punts, mentre que el club cau a la 12a plaça amb 11.
I l'altre derbi del cap de setmana va tenir lloc a la Primera Nacional d'handbol. L'Oar Gràcia rebia el pavelló del carrer Bocaccio el líder de la categoria, l'handbol Sant Quirze, però va ser capaç d'esgarrapar un punt en un final d'infart.
A només 2 segons d'escoltar la botzina del final del partit, Jordi Sancho va anotar el definitiu 27-27. L'heroi verd i blanc explica com va ser aquesta darrera jugada.
Vam tenir l'últim atac per empatar, vam donar temps mort i només va haver-hi una exclusió i quedaven 7 segons, eren un menys, vam fixar la banda dreta i es van obrir els espais i cap a dintre sense pensar-nos-ho, quedava res, ja la bola va entrar i no hi ha gaire a analitzar perquè va ser tot molt, molt ràpid.
L'Oar és ara 9è amb 9 punts i el seu pròxim compromís serà a la pista del tercer classificat, el balonmano La Roca.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 26 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a Instagram. Nosaltres tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.